Shiny. Ràdio Capital.
Són les 8. Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Palafrugell.
Bon dia i bona setmana de temps mogut. Dilluns amb cel entre mig i força tapat i algun ruixat al matí, a les portes d'un episodi de pluja abundant a partir de dimarts a la nit.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és, ja és dilluns, dia 22 de novembre del 2021. Ja fa dies que sentim a parlar que el temps serà mogut a nivell meteorològic, i és que aquesta setmana tindrem de tot. Tindrem pluja, tindrem vent, tindrem mala mar i també tindrem molta fred. Les temperatures baixaran a un nivell ja del tot hivernal. I això, després d'aquesta, d'una de les tardors més seques dels últims anys, ara ve un episodi important de pluges. Pel que fa al temps, ara mateix tenim 11 graus a Sant Feliu de Guíxols, tenim 11 graus a Palamós, per tant, la temperatura que està al voltant d'aquests 11 graus, la màxima complicació a nivell meteorològic arribarà a partir d'aquesta matinada que ve i demà durant tot el dia. Avui al supermatí parlarem amb l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui en profunditat com serà aquesta setmana, perquè realment serà del que es parlarà i del que parlareu amb tots els vostres companys de feina, amb els veïns, amb la família, serà del temps, del mal temps que farà aquesta setmana. Això serà el que avui volem explicar bé aquí al Supermatí amb el nostre gran equip de meteoròlegs que tenim ja des de fa temps a Ràdio Capital de l'Empordà. Un dilluns en què també us explicarem una notícia que us hem avançat aquí a Ràdio Capital, que és que Palamós anunciarà les properes setmanes, és qüestió de dies, on s'ubicarà el nou hospital. Ja fa temps que estem preguntant-nos tots plegats on anirà el nou hospital, on s'ampliarà, perquè l'Hospital de Palamós necessita una ampliació claríssima. Doncs a partir de les properes setmanes podríem saber quina serà aquesta ubicació del nou hospital de Palamós. Aquestes són les notícies més destacades d'avui al Baix Empordà, un dia en què també estarem molt pendents, com sempre, de l'actualitat de més enllà del Baix Empordà. És que avui al Parlament s'han de votar les esmenes a la totalitat dels pressupostos. De moment el govern arriba al Parlament sense el suport garantit perquè els pressupostos tirin endavant, però les negociacions continuen amb els comuns i a darrera guarda també hi és el PSC per si cal aprovar-lo sense res a canvi, segons han dit els socialistes. Tot això després del cop de porta d'aquest cap de setmana que ha tornat a fer la CUP. Les 8:03, som la Ràdio de l'Empordà. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital, la Paula Brines, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Bon dia.
Però abans hem de parlar amb l'Albert Aparicio, el titular de la setmana. Ens el porta l'Albert. Bon dia.
Bon dia.
Albert, hem començat el dia cap a les 6 del matí, almenys a la Bisbal, que hi ha un aiguat que se sentia des del llit, un aiguat que m'he despertat i pensava, què està passant? Era la pluja que estava caient. Ara sembla que les pluges s'han allunyat ja, fins a un moment seguia plovent per l'Estartit. La complicació, la màxima complicació a nivell meteorològic arribarà demà. Tenim pluja, fred, vent i temporal marítim. Aviam, com serà el dia d'avui i com anirà evolucionant la setmana? Albert.
Doncs dilluns ha començat amb un cel entre mig i força tapat i també amb algun ruixat que ja es va produir la passada nit i aquest matí encara són possibles, tot i que en general febles i poc abundants. Temperatura entre els 6 graus de mínima i una màxima més frenada que ahir al voltant dels 15 graus. Estem molt pendents del que pot passar entre demà i sobretot a partir de la tarda nit de dimarts i durant la jornada de dimecres, quan s'espera que les precipitacions siguin abundants i extenses, localment superant els 100 litres per metre quadrat, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. Dimarts, doncs, amb cel tapat i pluja, que ja pot aparèixer en qualsevol franja horària, però serà més abundant i de més intensitat al final del dia. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya informa que al final del dimarts la pluja pot ser d'elevada intensitat. Dimecres, la pluja pot fer acte de presència també al llarg de qualsevol franja horària amb quantitats més abundants que poden anar dels 50 i fins als 100 litres per metre quadrat, també acompanyada d'alteració marítima, maregassa amb onades de 2 metres i mig d'altura i amb mar inicialment de tramuntana girant a llevant. Dijous algun ruixat residual i el descens de la temperatura guanyarà protagonisme amb una resta de setmana pràcticament hivernal.
I gràcies, Albert. De seguida ampliarem una mica més encara aquesta previsió perquè tingueu clar què és el que podeu fer, per exemple, si val la pena. De fet, per exemple, és important, seria important en aquesta setmana intentar no estendre res, no deixar objectes que puguin caure, perquè també farà molt vent. De seguida mirarem d'ampliar encara més aquesta informació meteorològica. Abans, la resta de titulars. Palamós anunciarà la ubicació del nou hospital durant les properes setmanes.
En una entrevista a Ràdio Capital, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va afirmar que aquest hospital és una prioritat per la comarca. S'espera que a finals d'aquest any o a principis de 2022 se sàpiga la ubicació definitiva del nou hospital comarcal.
Aquest cap de setmana hi ha hagut un accident a la C-66 a Corçà que ha deixat dos ferits.
Ha estat un xoc en què s'han vist implicats tres vehicles. Ha passat aquest dissabte al migdia i l'accident va obligar a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa durant una hora. Els dos ferits lleus han estat traslladats a l'Hospital de Palamós, mentre que una tercera persona ha quedat il·lesa.
Han premiat la Costa Brava com a millor destinació nacional del 2021.
Aquest dimecres a la nit es va fer la cerimònia d'entrega dels guardons al Teatre Principito de Madrid amb l'assistència de 200 persones. Els premis van guardonar establiments turístics i destinacions en diferents categories. Hi havia reconeixements als millors hotels urbans, als hotels nous, als de disseny o bé als gastronòmics.
Parlem ara d'inversions municipals, inversions que fan els ajuntaments d'aquí de casa nostra i que realment, clar, com tot té afectació per al ciutadà, perquè són nous equipaments i reformes que es faran. Per exemple, comencem per Palafrugell, perquè hi haurà canvis en els equipaments esportius.
Els nous projectes, valorats en més de 2 milions d'euros, tenen a veure amb equipaments esportius i urbanístics. El cap de l'oposició, Juli Fernández, s'ha mostrat molt crític amb l'aprovació d'aquestes inversions.
Després explicarem amb més profunditat en què consisteixen aquestes inversions i per què han generat tant de controvèrsia i la queixa de l'oposició, en aquest cas del PSC. I a Calonge i Sant Antoni s'invertiran 860.000 euros en la nova deixalleria.
L'espai on està situada l'actual no permet que hi hagi un creixement, un fet a causa del canvi de sistema de recollida de residus, passant de la contenedorització a la recollida porta a porta, fent necessari encara més espai per la revalorització de residus.
I si sou de la Bisbal o coneixeu algú que sigui de la Bisbal i que hagi destacat aquest any per algun motiu, doncs sapigueu que ja està oberta la presentació de candidatures a bisbalenc o bisbalenca de l'any.
Aquest reconeixement honorífic s'escull a través de la votació popular. S'atorga aquest premi per reconèixer públicament un bisbalenc o bisbalenca que hagi destacat per algun acte o fet extraordinari d'àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic.
I un altre procés participatiu a la Bisbal, que en aquest cas ja s'ha acabat, perquè el jovent bisbalenc ha escollit el nom Espai 1700, que és el número... ara com es diu això? Ara no em surt el nom, però vaja, el 1700 ja sabeu què és el número de la Bisbal d'Empordà. Doncs han escollit que el nou espai jove del municipi es digui Espai 1700.
El nom Espai 1700 Jove ha aconseguit més d'un 30% dels vots del procés participatiu juvenil. Per batejar l'espai, situat a les escoles velles, es farà un acte inaugural aquest divendres 26 de novembre, que inclourà portes obertes a l'espai i un concert en directe.
El codi postal, això apunta Marc Clapés per les pifies de finals d'any. Diverses notícies que tenen a veure amb el medi ambient. Per exemple, el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols és el primer port de l'estat que té uns biohats per protegir els peixos més joves.
Amb aquestes gàbies encapsulades, els peixos alevins queden protegits dels depredadors. Aquests refugis instal·lats al port de Sant Feliu de Guíxols fomentaran la biodiversitat de la zona i serviran per estudiar l'evolució de les espècies.
I Palafrugell organitzarà ecotallers per contribuir a l'educació ambiental dels infants.
L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, juntament amb la d'educació, organitzen el dissabte 20 de novembre uns tallers d'educació ambiental dirigits a infants. Els ecotallers es dividiran en dues activitats.
I cap de setmana intens a nivell esportiu... Ho repassem tot plegat amb en Sergi Villena. Sobre el futbol, els equips, l'actualitat esportiva dels equips de la comarca, destaquem que el Costa Brava segueix en caiguda lliure després de sumar només un punt en els últims 18 en joc a la primera divisió federació.
Doncs la veritat és que era una oportunitat propícia pels gironins de començar a aixecar el cap jugant a casa contra el Linares, que es presentava al municipal de Palamós amb només 2 punts més que els gironins. Però el Costa Brava va patir una contundent derrota per 1-4 contra un rival directe en la zona baixa de la classificació.
I també ha perdut el Palamós, a Mataró, en la seva jornada de primera catalana.
El Palamós visitava aquest diumenge el camp del Mataró amb l'objectiu d'oblidar ràpidament l'ensopegada davant del Bescanó de la setmana passada. A la pràctica, els locals van fer una gran primera part en què van marcar 2 gols i van resistir a la segona per acabar guanyant per 2-1.
I en motor, el Rally Costa Brava ha clausurat la temporada dels ral·lis històrics a Europa.
Els gallecs Jesús Ferreiro i Xavier Anido, amb el seu Ford Escort, s'han imposat en l'edició número 69 del Rally Costa Brava, que s'ha disputat aquest cap de setmana, en la categoria FIA de vehicles històrics. Han estat 2 intensos dies de competició, amb 13 trams cronometrats i 175 quilòmetres contra el rellotge.
Ara mateix 3 minuts i mig i arribarem a 9:15 del matí. Avui, al Supermatí de Ràdio Capital, el comentari del dia ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Fa anys, en una cançó veritablement bonica, el cantant Joaquín Sabina es preguntava qui li havia robat el mes d'abril. Seguint aquest joc de paraules, a tots nosaltres ens han robat el mes de novembre. Els carrers potser seran sempre nostres, però el mes de novembre ja és de l'oncle Sam. Des de fa uns anys, em fascina el poder de seducció i la facilitat que ha tingut la cultura americana per apropiar-se d'aquest mes. Fixem-nos bé que l'agafa ja des del primer dia, o sigui, del que es coneixia com a Tots Sants, i ara en diem Halloween, i acaba amb el final de mes, que abans no tenia nom i ara es diu Black Friday. Totes dues han vingut per quedar-se. Tant una cosa com l'altra han tingut una acceptació i penetració brutal a les nostres vides, als costums i als calendaris. Tinc amics i amigues que ni bojos es disfressarien per Carnaval, però en canvi corren bojos per guarnir-se de Freddy Krueger, de zombi, de Michael Jackson o de la matança de Texas. Realment, em sorprèn, i no ho critico, la força amb la qual ha entrat a casa nostra aquesta exhibició de carbasses, de tranyines fetes de nylon o aquella rocada d'escena de nens i nenes als carrers de la Catalunya nostrada pidolant truco o trato, que encara no sabem què vol dir ni falta que fa. I al final de mes, igual, un mes, el novembre, normalment d'aspecte pensit, de color desgraciat, de cafè amb llet, de transició, acaba amb un festival comercial imbatible que tots ens esperem jo el primer. Dit tot això, remarco que no em molesta en absolut la cultura nord-americana. De fet, m'entusiasma. En sóc àvid consumidor, des del cinema fins a la seva literatura, les arts visuals, les cames de la Marilyn i la música de Bruce Springsteen, entre altres. Simplement, repeteixo, em sorprèn la capacitat que ha tingut d'alteració del nostre calendari secular. Res, que en 4 dies festejarem també el Dia d'Acció de Gràcies, que també és el novembre, o ens tocarem per veure qui cuina una barbacoa al jardí el proper 4 de juliol, el més pur estil Homer Simpson.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Gràcies, Pere Carreras. Sí, és veritat, ja estem imbuïts totalment en tota aquesta cultura. I avui a la cançó del dia, mira, és un dia xirrúfol, és un dia tristot, doncs ens animarem una mica amb Camila Cabello i Don't Go Yet. És una cançó que ens encanta. Yeah. I'll replay this moment for months, alone in my head waiting for it to come. I wrote all your lines and
platinum and gold eyes. Dance and catch your eye, you'd be mesmerized, oh. We'll find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet.
Estat a punt de posar-me a ballar aquí a l'estudi com ho fa en Marc Clapés. Per poc, no. De seguida tornem perquè aquesta cançó m'encanta.
L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
El 27 i 28 de novembre vine a Torroella de Montgrí a la Gran Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu.
Mercat d'artesania, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, visites teatralitzades, concurs de gossos d'atura, memorials hort dibuixat, zona equestre, espai amb animals de granja, mostra d'entitats, espectacles infantils.
Informa't a firasantandreu.cat.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
Són les 8 i pràcticament les 8 i 20 minuts. Som al Supermatí de Ràdio Capital i hem de començar el programa d'avui, l'informatiu. De seguida parlarem, de seguida us explicarem un cas, us presentarem un ciutadà d'aquí del Baix Empordà que heu de conèixer, d'aquelles persones que ens agrada saludar aquí a Ràdio Capital, perquè són persones que s'han de conèixer. Però abans hem de començar l'informatiu fent un repàs de la previsió del temps d'aquesta setmana, perquè es presenta una setmana molt moguda. dies que sentim a parlar d'un canvi de temps per aquesta setmana, amb molta pluja, mala mar, fred, vent, i que després d'un any i d'una tardor molt seques, aquest episodi de pluja pot ser molt important. Volem que l'Albert Aparicio ens expliqui detalladament què és el que podem preveure per aquests dies, començant per la previsió d'avui i per com anirà evolucionant. Albert, endavant.
Doncs la situació meteorològica donarà de què parlar aquests dies, perquè estem davant d'un episodi que ens pot portar una bona regada, precipitacions generals i de pluja. Precisament aquest any hem tingut pocs episodis i recordem que estem en situació de sequera. Què és el que passarà? Doncs més enllà d'aquest dilluns, que tindrem algun ruixat al matí, cel entremig i força tapat, ens situem a la jornada de dimarts, que és quan es formarà una depressió mediterrània entre Catalunya i les Illes Balears. Aquesta baixa, a més, es veurà estimulada per una massa d'aire força més freda del que és habitual, entre 5 i 6 quilòmetres d'altitud, el que es coneix com una depressió aïllada a nivells alts o d'Anna. La convergència, per una banda, de l'aire humit que porta aquesta zona de baixes pressions en superfície, l'aire més fred en alçada i la divergència del corrent del jet en altura, que és un vent molt fort que es troba entre 9-10 quilòmetres d'altitud, són tres ingredients que afavoreixen que hi hagi episodis de precipitació generals i abundants a casa nostra, i els tres convergiran aquests dies. Així que especialment a partir de la nit de dimarts i durant la jornada de dimecres tindrem alteració marítima, mar inicialment de tramuntana, virant a llevant i pluja que pot ser abundant. No tindrem cap temporal de llevant excepcional, que ningú s'alarmi, que no ve cap temporal glòria, si més no a Baix Empordà, i de fet els avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya parlen de maragassa, que són onades que poden superar els 2,5 metres d'altura, una situació que cal dir és força habitual durant l'hivern a la Costa Brava. La pluja, com comentàvem, l'esperem a Baix Empordà durant la tarda, nit de dimarts i sobretot dimecres. Hi ha un avís de perill per intensitat de pluja i també per acumulació de pluja. En general, precipitacions que deixaran quantitats entre 30 i més de 50 litres per metre quadrat, però localment es poden superar els 100 litres per metre quadrat. I més enllà de dimecres, dijous encara un dia inestable, amb precipitacions residuals, que allà seran menys abundants, però el que sí notarem serà un ambient pràcticament de ple hivern fins a acabar la setmana. I com acostuma a passar en aquests casos, petits canvis en el posicionament d'aquesta baixa al Mediterrani donaran lloc a una major o menor afectació d'aquestes esperades pluges. Cal dir, però, que els principals models meteorològics coincideixen a indicar acumulacions de pluja que poden ser importants al Baix Empordà. Com sempre, a l'Espai del Temps anirem actualitzant tota aquesta informació.
I recordeu que tota la informació meteorològica del Baix Empordà la podeu trobar a la nostra pàgina web.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs bé, són les 8 i 23 minuts del matí. I a aquesta hora del matí estem molt contents de poder saludar aquí a Ràdio Capital en Pau Sabrià. Pau, bon dia.
Bon dia.
En Pau Sabrià, tots els mitjans de comunicació d'aquí i de tot el país vam rebre la setmana passada un comunicat contundent d'en Pau Sabrià en què es queixava d'una situació molt concreta i que volem que ens expliqui ell mateix. Abans de que res, l'hem de presentar. Pau Sabrià, defineix-te, qui ets tu? Qui és Pau Sabrià?
Bé, jo sóc de Parlavà, que és un poble mig al Baix Empordà, tinc 18 anys, a casa tenim vaques de net i des de ben petit doncs, que sóc un apassionat de les vaques i un enamorat de la natura i de la terra, i a més tinc la sort de poder estar estudiant segon de veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona, que també és un somni fet realitat des de ben petit.
El comunicat que vas enviar als mitjans de comunicació aquesta setmana passada es titulava «Sobre la crisi del sector lleter català» i començava amb una frase contundent. El sector lleter català passa per un dels moments més crítics de la història. Per què vas decidir fer aquest comunicat, aquesta carta, que per cert està molt ben escrita, és molt contundent i repassa clarament quins són els problemes del sector lleter de casa nostra?
Bé, perquè tenim una situació del sector francament molt crítica i molt complicada. Estem cobrant la net al mateix preu que la cobraven els meus pares quan eren petits, 0,30, 0,32 euros al litro, i ja veníem d'una situació doncs, cobrant aquest preu de la net amb uns costos i amb uns marges molt, molt estrets, però és que ara ens hem trobat que els costos de les matèries primes s'han enfilat fins a valors mai vistos. I estem parlant del preu dels cereals, estem parlant del preu de la llum, del gasoll, dels recanvis, i ara ens trobem doncs, que estem venent la net sota preu de cost, amb l'afegit a més que produïm un producte fresc que no podem emmagatzemar més de 2 dies, i això doncs ens deixa a mercè dels grans distribuïdors. I què fan aquesta gent? Doncs estan venent la net a les grans superfícies utilitzant-la com a producte reclam, i crec que això és una situació molt greu, i tenia ganes doncs d'explicar aquesta situació i d'explicar aquesta realitat tan crua que per la que estem passant les famílies ramaderes del país.
Volem repassar una mica quines són les situacions que ara ens resumies i que explicaves molt detalladament en aquest comunicat. Quant temps fa que la vostra família, la teva família, us dediqueu al sector lleter? Quina és l'ocupació de la vostra família?
Bé, a casa tenim vaques doncs, des de, podria dir gairebé, des de temps immemorials. Ja van començar, doncs, com a la majoria de cases de pagès de la comarca, doncs els meus besavis, tinguent 1 o 2 vaques, igual que com tenien una truja i s'engreixaven un porc, i tenien 4 gallines, i representava molt bé, doncs, crec que això, el model d'economia circular, d'autosuficiència, i que malauradament crec que s'ha d'anar perdent i que hem d'intentar recuperar. I després els meus avis doncs van a poc a poc van anar creixent, i el meu pare doncs ha agafat el llegat de que li van deixar els meus avis, i avui dia doncs tenim una granja familiar de tipus familiar amb munyint 120 vaques.
Sou la família, si no m'equivoco, és Campou a Parlavà.
Sí, sí, sí.
Clar, això feia referència en el comunicat als valors de la família que vol seguir vivint i tenir sentint propers, però que estàs el sistema econòmic actual no et permet.
Sí, efectivament, doncs crec que els masos de pagès i encara el tipus de ramaderia familiar doncs representa una manera de fer i una manera de ser i una manera també d'entendre la vida que s'ha anat perdent al llarg dels anys, i explicava doncs el tipus aquest de model que he comentat abans breument, d'autosuficiència, d'economia circular, de cada casa doncs produir-se tot el que menjaven, i crec que avui, per exemple, aquest model doncs encara el representa en bona part les granges familiars. I aquí crec que hi ha un exemple molt il·lustratiu, que és que amb els camps, vull dir, en els camps els pagesos hi sembrem farratge, i aquest farratge que sembrem als camps, que manté els camps verds, és la font principal de fibra de la que s'alimenten les vaques de net, i amb els fems de les vaques en fem l'adob d'aquests camps. Per tant, aquest cercle tancat que representa molt bé doncs aquest model que hem heretat dels nostres avantpassats.
Últimament, el sector lleter, de fet, tot el sector ramader ha estat a l'ull de l'huracà per la qüestió del canvi climàtic, no? Perquè, de fet, des del Departament d'Agricultura i Acció Climàtica es parlava aquestes setmanes de limitar el nombre de caps de bestiar que es poden conrear, el nombre de noves extensions, etc. Però tu en el comunicat dius que realment vosaltres no sou els causants, els petits ramaders, no sou els causants d'aquesta situació del canvi climàtic, sinó que a més teniu la clau per fer-hi front, per fer front a l'emergència climàtica. Quina és aquesta clau?
Sí, bé, en aquest sentit, un parell de coses. Primer, nosaltres, i parlo en nom meu, però crec que parlo en nom també de molts ramaders de granges de tipus familiar, no estem a favor d'aquestes macrogranges que s'han anat implantant, perquè justament els grans perjudicats de que s'implantin aquestes macrogranges també en som els petits i mitjans ramaders. Per tant, en aquest sentit, deixar molt clar això. I després, doncs, últimament se'ns ha acusat, fins i tot molt injustament, crec, de ser els grans causants del canvi climàtic, com bé deies, quan tenim un paper, crec, imprescindible per frenar-lo. I per què? Doncs perquè els pagesos, els ramaders, són els que tenim cura dels camps, els que mantenim els camps verds, i que tinguem els camps verds doncs és un factor clau, per exemple, per prevenir incendis, i crec que ha quedat molt clar amb els últims estius doncs que els llocs on hi havia els camps nets, els camps verds i els boscos cuidats i els boscos nets, per tant, el risc d'incendis és molt més baix, i quan es produeixen doncs ens permet actuar com a tallafoc. I després també perquè és que a part d'aquest paper primordial que comentava, aquell exemple abans del cercle tancat del camp, dels camps verds, n'obtenim el farratge, del farratge alimenta les vaques, de les vaques, dels fems de les vaques, en fem l'adob dels camps. Això crec que també és un valor afegit en aquest sentit i en la lluita contra el canvi climàtic. I després també perquè, a part d'aquest paper primordial, el fet de fixar gent al territori crec que és un dels grans valors i un dels grans actius que tenim les granges familiars, perquè d'una granja familiar en viu la família ramadera, per descomptat, però també en viu el veí que els ajuda en les feines del camp, en viuen els veterinaris de la zona, en viu el mecànic i el lampista del poble, la cooperativa de pinsos, i així anar fent. Per tant, doncs, aquest teixit i aquest paper tan imprescindible que tenen les granges dels pobles.
I a banda també se us ha criticat molt, no?, per la... estic dient se us ha criticat i no és així, sinó que des d'alguns col·lectius han criticat una part del sector ramader per, diuen, males condicions del bestiar, que segurament hi ha casos en què existeix en espais més extensius, però desmenteixes totalment que això passi en les petites en el cas dels petits pagesos, petits ramaders d'aquí de casa nostra, no?
Sí, bé, és el que deia, crec que injustament doncs, se'ns ha acusat de no tractar bé les nostres vaques, fins i tot en algun cas de maltractar-les. Crec que això és totalment fals, perquè el nostre compromís amb el benestar animal doncs, és absolut, i per tant refermar-me amb això, de que el nostre compromís amb el benestar animal és absolut, i fa molt mal doncs, quan tu, per exemple, a casa, doncs, jo ho visc molt, em conec totes les vaques, a casa totes les vaques tenen nom, i tenim una pressa especial per cada una d'elles, doncs que després vinguin a dir segons què, sense fonaments i moltes vegades desconeixent la realitat d'aquestes granges.
Heu rebut protestes en la vostra granja?
No, en el nostre cas particular no, però sí que doncs, per grups de WhatsApp de ramaders de la zona doncs, sí que hi ha hagut algun cas i fa mal.
Mm-hmm. Clar, tu dius, jo no em vull fer ric fent de pagès, però ni ric ni pobre, vull dir, pots guanyar la vida encara que sigui d'una forma bàsica fent de pagès en aquests moments?
Ara mateix, i ho torno a repetir, la situació i la realitat és molt complicada perquè és que vendre la llet sota preu de cost no és sostenible ni a curt ni a llarg termini, perquè ja estàs perdent diners i al final, si no... Si actualment, doncs, amb les condicions actuals, no t'hi pots guanyar la vida. I per això, justament, estem fent tots aquests esforços, totes aquestes mobilitzacions, per aconseguir doncs, revertir aquesta situació i que el vent de pagès i els ramaders i les granges familiars doncs, ens podem guanyar la vida amb el que realment ens agrada.
Ho dèiem a l'inici, eh? Tu ets 38 anys, estàs estudiant veterinària i dius... És injust perquè no et pots, en aquest comunicat, no et pots incorporar a formar part de l'empresa familiar si estàs estudiant, en el meu cas, veterinària, perquè llavors limita el dret a accedir a ajuts. Per què passa això? Què és el que passa?
Sí, bé, aquí hi ha un tema, suposo que burocràtic o administratiu, d'una llei que crec que no es va fer pensant-la prou bé, que és que si tu, per exemple, ets un jove ramader que estàs estudiant, i en el meu cas, doncs, com has dit, veterinària, doncs no et pots incorporar a formar part de l'empresa familiar. I què passa? Doncs el fet que hi hagi joves que en formin part doncs et dona molt més punts a l'hora d'accedir a certs ajuts. I en el nostre cas, doncs, com que jo no m'hi puc incorporar perquè estic estudiant, la qual cosa crec que és, a més, estudiant veterinària i agradant tant com m'agraden les vaques, crec que és un contrasentit i una incoherència doncs, important, després ens limita a l'hora d'accedir a certs ajuts per modernitzar la granja, per fer-la més eficient i també per, vaja, en aquest sentit.
Mm-hmm. Clar, i després parles, per exemple, del dret de poder fer dies de vacances, de festa... De poder tenir una vida normal, no? com la que tenen altres persones que treballen en altres sectors.
Sí, efectivament, doncs últimament doncs, està molt bé perquè sentim a parlar molt de drets, però sovint quan se'n parla no es fa referència al dret dels ramaders, al dret dels pagesos, I, per exemple, entre altres, doncs, el dret també de poder fer dies de festa, de poder fer vacances, perquè si contéssim les hores que un ramader passa a la granja o al camp, doncs dissabtes i diumenges i festius i plogui, faci fred, calor o nevi, doncs si ho traslladéssim a qualsevol altre sector, doncs potser molta gent reflexionaria i fins i tot es posaria les mans al cap. I també parlant de drets, doncs el dret, per exemple, i em torno a refermar, a cobrar un preu just pel producte que produïm, i el dret, per tant, de poder-nos guanyar la vida amb el que fem, i crec que això ens ho mereixem i que ha de ser un dret bàsic.
Clar, i dius també, clar, només al Baix Empordà, en el que queda d'any, tancaran 8 granges de vaques de llet. Això, clar, són 8 granges, són 8 negocis que en qualsevol altre sector, el que deies ara, no? si ho traslladéssim a qualsevol altre sector, ens estaríem posant les mans al cap.
Sí, és que la situació, doncs, és molt complicada. I no només és que tenquin 8 granges, que per si sola, doncs, la xifra ja impacta i crec que és aclaparadora, sinó que, a més, si tenquen aquestes 8 granges, vol dir que desapareixen 8 masos amb centenars d'anys d'història i també d'històries, i que desapareix aquesta manera de fer que comentava, i aquesta manera d'entendre la vida, i que el veí que, i ho torno a repetir, el veí que els ajuda amb les feines del camp, doncs també en queda ressentit, i els veterinaris de la zona, i el mecànic i el lampista del poble, i la cooperativa de pinsos, perquè, ho torno a repetir, perquè és que crec que és molt, molt important, que d'una granja familiar no només en viu la família ramadera, sinó que en viu molta altra gent, i crec que això ho hem de tenir molt clar. I si volem mantenir els pobles vius, igual com, per exemple, crec que és imprescindible que recuperem les escoles rurals, també és imprescindible que hi hagi granges familiars.
M'agradaria felicitar-te pel comunicat, perquè repasses tots els detalls de la situació que esteu vivint. En quin moment decideixes fer aquest comunicat i enviar-lo als mitjans de comunicació? Perquè realment, vull dir això, felicitar-te perquè com a mitjà de comunicació, quan ens arriba un comunicat com aquest, no podem fer res més que trucar a la persona que ens l'ha enviat i que ens ho expliqui tot ella mateixa, perquè està claríssim tot i la situació és bastant important.
Bé, primer, moltes gràcies. I, doncs, quan decideixo fer-lo? Doncs bé, doncs, quan estem davant d'una situació, doncs, tan complicada, com he dit, doncs, visc molt el sector, perquè és que des de petit, doncs, a casa, doncs, és que, vull dir, el meu futur passa, tinc clar que el meu projecte de vida passa per viure a pagès, i de pagès m'agraden molt les vaques, i tenia d'explicar la situació que estem vivint, i també explicar-la des del punt de vista d'un noi crescut a pagès que vol seguir amb el negoci i que, a més, està estudiant veterinària. I també m'agradaria afegir que tenim, doncs, una comarca, crec que privilegiada, com és el Baix Empordà, i en part, si tenim la comarca que tenim, i si quedem, per exemple, amb adalits a la primavera, quan veiem la corda florida, o l'ordi quan comença a espigar per Sant Jordi, o els camps llaurats, és perquè darrere, doncs, hi ha una gent que són els pagesos, que són els ramaders, que treballen els camps, que els sembra i que tenen cura de l'entorn. I crec que això ho hem de tenir en compte i és molt important. I perquè el Baix Empordà, doncs, no pot ser només el lloc on venen una gent de fora l'estiu a emplenar restaurants, la qual cosa està molt bé, o venen una gent els caps de setmana que hi tenen les segones residències i venen, a més, a les cases rurals, en tant en tant, doncs, disfressats amb aquests barrets de palla i amb aquestes espardenyes de veta. I no, doncs això està molt bé, però és que el Baix Empordà també és un lloc on hi ha granges familiars i un lloc on hi ha els pobles vius, on hi ha vida els 365 dies l'any, i crec que això és un actiu molt important que hem de preservar.
I aquest comunicat, perdoneu, els oients, que hi faci tanta referència, perquè realment l'hauríeu de llegir, perquè és com un article periodístic, el comunicat. És com un article d'opinió que s'hauria de publicar directament en els mitjans. Però és que està molt bé, perquè després de les queixes i les protestes i les denúncies, hi ha un apartat en què dius: i com es resol aquesta crisi? Suposo que això, respondre aquesta pregunta, t'ha costat molt de temps de pensar-hi, però hi dones una resposta clara.
Sí, bé, tenim, i aquesta crisi no només és econòmica, sinó que també crec que abraça molts més fronts, i és una crisi social, i és una crisi demogràfica, i és una crisi també cultural. Però per resoldre la part econòmica, crec que l'única manera és establir una llei, i crec que l'administració ens ha d'ajudar i ha de ser capaç de fer-ho, que fixi el preu mínim de compra al productor i de venda al consumidor. I d'aquesta manera doncs, evitaríem l'especulació, evitaríem el fer servir la DET com a producte reclam a les grans superfícies i, a més, m'agradaria incidir en això. Tenim un sector on gairebé tot està estrictament regularitzat, portem un control, per exemple, acurat dels medicaments que utilitzem, dels adobs que portem al camp, la qual cosa doncs, em sembla molt bé, però al canvi el preu del producte final que produïm, en aquest cas la DET, queda fora d'aquesta regularització i això crec que és una incoherència i un contrasentit molt gran. Per tant, em refermo amb això, l'administració ha de ser capaç de fixar una llei, d'establir una llei que fixi el preu mínim de compra al productor i de venda al consumidor.
I l'última frase d'aquest comunicat diu: m'agradaria que els meus fills un altre dia puguin tenir una societat en la que no hagin d'escriure cartes defensant el dret de fer possible els seus somnis. Imagino que el teu objectiu és inculcar als teus fills, quan els tinguis, recordem, 18 anys, aquest mateix sentiment, no?, pels valors familiars i per la tradició de la família.
Bé, sí, jo he tingut la sort de poder créixer, de poder conèixer els meus avis, de passar molt temps amb ells i els valors que em van ensenyar els meus avis, com per exemple el valor de la paraula, que malauradament doncs, s'està perdent, el valor, per exemple, de saber treballar la terra al seu moment òptim, el de menjar cada temps el que la cultura el dona i després també aquesta cultura de l'esforç, del no rendir-se mai, del treballar, del cas de treballar molt per aconseguir el que vols, que tots aquests valors, totes aquestes maneres de fer i d'entendre la vida d'una gent que van treballar molt, com eren els meus avis, perquè nosaltres poguéssim tenir una societat millor i un futur millor del que vam viure ells, doncs tot aquest amor per la terra jo m'agradaria ser capaç de transmetre als meus fills i que si un altre dia ells volen seguir també per aquest camí, doncs que se'ls hi permeti fer i que no hagin de renunciar a això, perquè si és el seu somni, doncs crec que tots hem de poder fer els nostres somnis realitat.
Recordeu el seu nom perquè ens sentireu a parlar. Pau Sabrià Lianyo, de Parlavà, pagès i estudiant de segon de veterinària de la Universitat Autònoma. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia i fins aviat.
Moltes gràcies, bon dia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 43 minuts del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. Palamós preveu anunciar la ubicació del nou hospital durant les properes setmanes. Això és el que ens va dir l'alcalde del municipi, Lluís Puig, en una entrevista per Ràdio Capital, i és que l'actual edifici comarcal, l'edifici de l'hospital comarcal, està envellit i no pot atendre tota la demanda de la població del Baix Empordà.
L'alcalde afirma que abans d'acabar l'any o a tot estirar a principis de l'any que ve, se sabrà la ubicació definitiva del nou hospital de Palamós. L'hospital actual és de difícil accés i no permet una ampliació correcta. Per això, des del consistori tenen clar que el nou edifici necessitarà una ubicació diferent a l'actual.
No sabem a quina anualitat pressupostària correspondria això. El que sí que tenim doncs, és que la Regió Sanitària de Girona considera que el nou hospital de Palamós és una prioritat dintre de l'àmbit sanitari gironí. És obvi que és l'hospital que necessita, diguéssim, una actualització més important i paral·lelament doncs, amb la construcció de l'Hospital Josep Trueta de Girona doncs, és el següent equipament sanitari que necessitaria doncs, una reforma integral, un canvi d'ubicació i per tant sí que hi ha el compromís de la Regió Sanitària de Girona de donar-li prioritat en quant a les necessitats d'inversió aquí a les comarques gironines.
De moment, des de l'Ajuntament de Palamós tenen triades tres possibles zones de la ubicació del nou edifici, però no hi ha encara cap pista per saber on anirà el nou hospital comarcal. Caldrà veure si abans de final d'any podem conèixer la nova ubicació de l'hospital i esperar la inversió de la Generalitat. Des del consistori tenen clar que aquest hospital és una prioritat no només per Palamós, sinó per tota la comarca del Baix Empordà.
Cert, que un accident a la C-66 aquest cap de setmana ha deixat dos ferits lleus que han estat evacuats de l'Hospital de Palamós i han treballat dues dotacions del cos d'emergències dels bombers.
L'accident ha passat aquest dissabte a 12:45 del migdia. Segons informa el diari de Girona, s'hi han vist implicats tres vehicles. El Servei Català de Trànsit va anunciar en el moment dels fets que l'accident obligava a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa durant una hora. Sobre la una ja es podia tornar a circular amb normalitat. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital de Palamós, mentre que una tercera persona ha quedat il·lesa.
La Costa Brava ha aconseguit el premi a la millor destinació nacional del 2021, que entrega la revista Condé Nast Traveler.
Aquest dimecres a la nit es va fer la cerimònia d'entrega dels guardons al Teatre Principito de Madrid amb l'assistència de 200 persones. Els premis van guardonar establiments turístics i destinacions en diferents categories. Hi havia reconeixements als millors hotels urbans, als hotels nous, als de disseny o bé als gastronòmics. Per part de les destinacions, la revista premia la millor destinació nacional i internacional. També es guardonen companyies aèries i de creuers. Els guanyadors en les diferents categories són els que han aconseguit més vots en un concurs a les xarxes socials i en publicacions digitals. La Costa Brava va aconseguir el guardó per la seva bellesa, les cales i platges i els camins de ronda que hi ha. Els voltants també han defensat la llum mediterrània i la singularitat dels pobles de pescadors, a banda de la gastronomia i el patrimoni històric que hi ha al territori. El vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, va recollir el premi després de guanyar a una vintena de destinacions turístiques espanyoles que optaven aquest guardó. A més de la Costa Brava, l'hotel La Vionda de Begú va guanyar el premi de millor hotel de disseny. La revista Condé Nast Traveler, que s'edita en nombrosos països, té un tiratge de 26.000 exemplars al mes i més de 60.000 lectors a l'estat espanyol. A la seva versió digital té registrats 5,3 milions d'usuaris únics al mes i genera 7,6 milions d'impactes mensuals.
Palafrugell ha aprovat noves inversions per més de 2 milions d'euros amb un excedent de tresoreria. La proposta ha sortit endavant gràcies al vot de qualitat de l'alcalde accidental Pau Lladó. La votació va quedar empatada a 9 perquè no hi havia Josep Pi Ferrer ni el primer tinent d'alcalde Joan Vigues i el regidor Isidre Atenes.
Les inversions aprovades tenen un valor de més de 2 milions d'euros i estaran destinades principalment a equipaments esportius i a modificacions urbanístiques. En aquest sentit, es preveu destinar 62.000 euros a la reforma del pavelló de patinatge, 800.000 euros a la construcció del pavelló de l'Escola Barceló i Mates i 425.000 euros a millorar la pista d'atletisme. D'altra banda, es vol invertir 641.000 euros en l'adquisició de nova maquinària i 290.000 en la millora de l'edifici del mercantil. Finalment, hi ha previstes altres inversions menys costoses, com ara la millora de l'edifici de la policia local per 28.000 euros, 20.000 euros destinats a l'educació o 24.000 euros per nou material de decoració nadalenca.
Aquestes noves inversions aprovades en sessió extraordinària a l'Ajuntament han provocat les queixes de l'oposició i en aquest cas de Juli Fernández, del PSC.
No està gens d'acord. El Partit Socialista i Juli Fernández, portaveu del partit i cap de l'oposició, han votat en contra de la modificació pressupostària degut a motius de forma i de fons. Pel que fa als motius de forma, Juli Fernández ha assenyalat la prepotència del govern en portar al plenari projectes amb imports molt importants sense un consens previ ni explicacions a la resta de grups municipals. Afegeix que una proposta així requeria explicacions prèvies per part de l'executiu de l'estat dels projectes, doncs cap d'aquests estan acabats ni aprovats. En relació als motius de fons, el portaveu socialista denuncia que el govern no té clar el model de poble ni les prioritats del municipi. En aquest sentit, lamenta que no es faci un esforç a les polítiques d'habitatge per incrementar l'habitatge social ni un pla de xoc per la millora dels barris i de la zona comercial del centre del poble.
A Calonja s'hi farà una nova deixalleria a la zona del Parc d'Activitats Econòmiques durant el 2022. L'objectiu és renovar l'actual perquè ja està obsoleta.
La nova localització és una parcel·la propietat del municipi i situada just al mig del polígon industrial. Allà s'hi situarà la nova planta de transferència dedicada a gestionar de forma més adequada els residus. El projecte encarregat a EP Enginyeria Grup 7 es durà a terme el 2022 i les obres tindran una durada aproximada de 5 mesos, amb un pressupost fixat aproximadament en 860.000 euros. La deixalleria actual, construïda fa més de 20 anys, ha quedat obsoleta i no compleix les necessitats que té el municipi. Durant la temporada turística, la població arriba a les 50.000 persones, multiplicant per 5 la xifra habitual. L'espai en què està situada no permet que hi hagi un creixement, un fet a causa del canvi estratègic en el sistema de recollida de residus, passant de la contenedorització a la recollida porta a porta, fent necessari encara més espai per a la revalorització de residus. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni disposa d'una parcel·la compatible urbanísticament per ubicar-hi la nova deixalleria, que se situarà al carrer de la Verema, dins del polígon industrial d'activitats econòmiques. Així doncs, la nova deixalleria quedarà ubicada a menys de 500 metres del centre històric de Calonge i estratègicament just a l'entrada al municipi, amb la qual cosa qualsevol usuari que vulgui agafar la variant en direcció Girona, Barcelona o Palafrugell només s'haurà de desviar 200 metres per trobar-la.
I com serà aquesta nova deixalleria?
Bàsicament en un circuit apte per a la circulació dels vehicles a dos nivells. Un nivell inferior se situarà en la zona de serveis i la zona de contenidors i un nivell superior on es troba el moll de descàrrega i el vial distribuïdor de les diferents àrees de descàrrega. Les obres de la nova deixalleria de Calonge i Sant Antoni consistiran en moviment de terres, fonamentació i murs de contenció, drenatge, pavimentació, tancaments, instal·lació d'aigua i boques de rec, sanejament, contraincendis, elèctric, il·luminació i telefonia.
I atenció, bisbalencs! Perquè ja es poden presentar les candidatures a bisbalenc o bisbalenca de l'any 2021, el reconeixement honorífic que l'escullen els empadronats del municipi. La intenció és reconèixer públicament un acte o un fet extraordinari que hagi passat i que hagi fet algú durant el 2021.
L'àrea de participació de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà pretén que amb aquest guardó s'implementi i es dinamitzi la participació ciutadana. Els empadronats escolliran el bisbalenc o bisbalenca de l'any. I el guardonat serà una persona que hagi destacat en algun acte en concret o per un fet extraordinari en l'àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic. Divendres va arrencar el període de presentació de candidatures i aquest estarà obert fins al 29 de novembre. Les condicions són diverses. Els escollits han de tenir relació amb la població, no han d'haver manifestat l'oposició a rebre el reconeixement, han d'estar vius i no han d'haver rebut el reconeixement amb anterioritat. El procés de votació popular es farà entre l'1 i el 15 de desembre. Totes les persones majors de 16 anys hi podran votar. Es pot fer en diferents establiments de la Bisbal o de manera telemàtica. I el lliurament del guardó serà el dimarts 28 de desembre a les 12 del migdia a la sala de plens de la ciutat. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà farà entrega d'un guardó honorífic que serà una peça de ceràmica feta per l'ocasió per un ceramista de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal d'Empordà. I a més, anirà acompanyat d'un diploma. El guanyador serà inscrit també en el llibre del registre del bisbalenc de l'any i en l'apartat de distincions i honors de la pàgina web de l'Ajuntament.
I a la Bisbal encara un altre procés participatiu que ja s'ha acabat, i és que l'espai jove de la Bisbal es dirà Espai 1700 Jove, el número del codi postal de la Bisbal.
Un 34% del jovent bisbalenc que ha participat al procés ha votat aquest nom. Així doncs, l'opció Espai 1700 Jove ha quedat per davant de les altres 7 propostes que hi havia. Per tal de batejar l'Espai 1700 Jove, es farà un gran acte inaugural a les Escoles Velles el proper divendres 26 de novembre a partir de 17:45 de la tarda. L'estrena oferirà portes obertes a l'espai i també comptarà amb un concert en directe del grup Why Not.
Gràcies, Anna. Aquestes són les notícies de l'actualitat general, però hem de repassar també què és el que tindrem o què és el que ha passat aquest cap de setmana a nivell esportiu. Ho fem amb en Sergi Villena. El fet és que el Costa Brava tenia una oportunitat propícia de començar a aixecar el cap jugant a casa contra el Linares, que es presentava al Municipal de Palamós amb només 2 punts més que els gironins, però els gironins van patir una contundent derrota d'1-4 contra un rival directe en la zona baixa de la classificació i segueixen en caiguda lliure després de sumar només un punt dels últims 18 en joc a la Primera Divisió Federació.
Exacte, l'Espai Jove és un projecte...
Això sí, ara Sergi, endavant.
Efectivament, a cada partit que passa, les sensacions són pitjors. Els gironins, que jugaven el seu primer partit després de l'anunci de la venda del club, no van poder canviar la dinàmica negativa i sembla que per ara els canvis als despatxos no han tingut un efecte positiu en el camp ni han suposat tampoc cap motivació extra per als futbolistes.
El partit va tenir un inici amb moltes alternances, tots dos equips semblaven amb opcions d'inaugurar el marcador, no?
Certament, però va ser el Linares qui va colpejar primer, amb un gran xut col·locat de Copete als 15 minuts que establiria el 0-1. La reacció dels locals va ser immediata i només dos minuts més tard Romero aconseguiria empatar el partit amb un magistral xut de falta. Semblava que tot s'anivellava i que es podria lluitar per la victòria, però tot plegat va resultar un miratge. Dos gols seguits dels andalusos al cap d'uns minuts de l'empat van desfer les il·lusions locals. Als 29 minuts, Hugo Díaz i als 32, Fran Lara en pròpia porta, establien un 1-3 que ja pesava com una llosa. Era un cop més la sensació de que tot se'ls gira en contra. No hi ha manca de compromís ni de lluita, però es va evidenciar una vegada més la feblesa anímica actual del Costa Brava i que qualsevol adversitat es converteix en una paret inabastable. A la segona part, els locals ho van intentar en alguna ocasió, sobretot al començament, però la diferència en el marcador i la seva pròpia fragilitat defensiva configuraven un escenari poc optimista perquè els gironins poguessin, com a mínim, empatar. Molt desgast estèril, mentre el Linares esperava la seva oportunitat de sentenciar, controlant el partit des de la zona defensiva. I malauradament així es va produir. Al minut 85, Echaniz, de cap, establia un 1-4 definitiu que deixa el Costa Brava en una situació veritablement preocupant amb només 7 punts.
I el Palamós visitava aquest diumenge el camp del Mataró amb l'objectiu d'oblidar ràpidament l'ensopegada davant del Bescanó de la setmana passada. A la pràctica, els locals van fer una gran primera part en què van marcar dos gols i van resistir a la segona per acabar guanyant per 2-1. Per tant, el Palamós va perdre.
Tradicionalment, el camp dels maresmencs acostuma a ser un feu complicat, però també és cert que aquesta temporada el Mataró no està fent un bon inici de curs. De fet, arribaven al maig contra els palamosins sense encara haver guanyat cap partit aquesta temporada. Però els locals començaven amb gran intensitat i als 3 minuts ja havien inaugurat el marcador gràcies a un xut llunyà de Gual. El Palamós no s'acabava de trobar còmode i els locals apretaven. D'aquesta manera, al minut 34, Varga aconseguia el 2-0 i posava el partit molt de cara al Mataró. A la represa s'esperava una reacció dels visitants i així va ser. Molt més ordenats que el primer temps i combinant millor, Adri Salas aconseguia retallar distàncies al minut 59 i fins al final els jugadors entrenats per Mario Fernández van intentar obtenir més rèdit del seu millor joc, però l'empat no va ser possible.
Amb aquesta segona derrota consecutiva, el Palamós tanca la vuitena jornada, sisena posició de la taula amb 13 punts, i en la propera jornada rebran el Lloret, que també es mou de moment per la part baixa de la classificació. I en motor, els gallecs Jesús Ferreiro i Xavier Anido, amb el seu Ford Escort, s'han imposat en la 69a edició del Rally Costa Brava, que s'ha fet aquest cap de setmana, en la categoria FIA European Historic Rally Championship. Han estat dos intensos dies de competició amb 13 trams cronometrats i 175 quilòmetres contra el rellotge.
Exacte. I el... Sí, com ja us vam avançar la setmana passada, Girona ha estat la sortida i l'arribada de la prova, el parc d'assistència s'ha traslladat de Domeny a Fornells de la Selva i els reagrupaments entre seccions van ser a Palamós divendres i Santa Coloma de Farners dissabte. A més, dissabte la gran novetat va ser una especial en el mateix circuit de Barcelona-Catalunya. Finalment van ser 202 cotxes de més de 20 països diferents els que van fer la sortida. Aquest ral·li, a diferència de l'històric que es va celebrar ara fa poques setmanes a Palamós i que només valorava la regularitat dels participants, també té en compte la velocitat en diferents trams.
Ja som a les 9.